Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Com s'organitzen els viatges de migrants en embarcacions precàries que arriben a les Balears? Qui hi ha darrere d'aquests trajectes que els dos darrers anys han anat en augment? Com preparen i afronten aquestes persones un itinerari incert que no sempre acaba a bon port? Avui a TV3 Ràdio hem recollit algunes respostes al fenomen migratori actual amb veus que treballen damunt del terreny, com el Fons Tunisià de Drets Econòmics i Socials, que relata la transformació del perfil d'aquells que possibiliten aquests fluxos migratoris. Si abans petits pescadors o veïns locals ajudaven aquestes persones a preparar-se un viatge que cercava un futur millor, ara queda tot en mans de les màfies. Primer, pels importants rèdits econòmics que n'extreuen d'aquí, que carreguin molt més les barques. I també perquè tenen més capacitat de sortejar les forces de seguretat que intenten controlar aquestes sortides. L'entitat, a més, ha documentat tots els abusos a què són sotmesos aquests migrants abans de poder pujar a la barca, com són violacions a dones o obligar a infants a demanar almoina pels carrers, a més d'abusos també per part de la mateixa policia d'aquestes regions. En uns moments vos explicam a més detall tot aquest assumpte. Protagonista de l'actualitat avui dimecres 24 de setembre, Facundo Tenaglias, al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un assentament d'11 infrahabitatges desmantellat a Manacor.
Una inspecció policial ha descobert les barraques aixecades en una finca del municipi propietat d'una única persona que cobrava als inquilins una mensualitat, tot i que les condicions insalubres que presentaven, acumulació de fems, mancances de serveis bàsics i una instal·lació elèctrica deficitari. El govern ha obert diligències per iniciar un expedient sancionador.
A les Balears hi ha activades 85 polseres de control telemàtic als agressors masclistes sense que se n'hagi detectat oficialment cap errada.
Mentre continua la picabaralla política per les errades detectades en aquests dispositius, el PP acusa Igualtat d'abandonament de les víctimes, mentre la ministra Ana de Redondo els retreu l'alarma social generada perquè cap dona amb un d'aquests dispositius ha estat assassinada entre 2022 i 2024.
El Consell de Mallorca ha aprovat el projecte de la variant de Sant Llorenç. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El projecte ajudarà a desviar l'aigua en cas d'inundacions, com la que va deixar 13 morts l'any 2018. Està previst que les obres comencin a principis del 2026, costin 9 milions d'euros i tinguin una durada d'11 mesos.
A Menorca, els residents del castell poden desplaçar-se fins a l'Hospital Mateu Orfila en transport públic amb un únic bitllet i sense necessitat d'adquirir-ne dos, com fins ara. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Avui mateix s'ha posat en marxa aquesta novetat a la línia 2 que uneix Maó i Es Castell. El funcionament serà el següent. L'usuari haurà de baixar a l'estació d'autobusos de Maó, avisar el conductor i esperar la següent expedició en direcció a Es Castell, que farà aturada al centre hospitalari. Un transbord que, a partir d'ara, és gratuït.
A Eivissa, al port, coincideixen avui tres creuers i s'espera que desembarquin uns 5.000 passatgers. En vista l'any que ve, l'Ajuntament aspira que només en coincideixin dos a l'hora per evitar col·lapses. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. La confluència de fins a tres creuers gairebé tots els dimecres de temporada al port eivissenc obliga més a l'APB a activar el protocol per no coincidir amb les maniobres dels ferris de Mallorca i la península. En vista 2026, Vila aspira que només en coincideixin dos a l'hora, encara que de moment ja hi ha dues dates confirmades en què n'hi haurà tres.
A la plana de tribunals, nou pas en el cas Begoña Gómez. El jutge Peinado vol enviar la dona de Pedro Sánchez a judici per malversació davant un jurat popular.
El magistrat l'ha citada ella i altres investigats en el jutjat aquest mateix dissabte, hora baixa, per informar-los de les imputacions concretes que hi ha sobre ells.
A la plana esportiva, cita important per al Mallorca avui, que visita el camp de la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El Mallorca cercarà la primera victòria de la temporada contra un equip que tampoc sap què és guanyar aquest curs 25-26. Cumbula i Jan Virgili són baixa. Les novetats de la llista són Olaizola i Javi Llebrés. S'esperen canvis importants de l'11 respecte a l'equip titular que va sortir d'inici contra l'Atlètic de Madrid. El partit començarà a les 9:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30. I en tenis, derrota de Jaume Munar a Tòquio. en el seu debut al torneig ha perdut contra l'italià Matteo Berrettini per 6-4 i 6-2 en 1 hora i 36 minuts de joc.
I completam la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, temps en general més tranquil avui dimecres, tot i que queden restes encara de núvols a Menorca i qualque ruixat, que avui cap vespre encara és probable, però tenen tendència a remetre així com passin les hores. El sol també s'ha imposat de manera bastant clara a les Pitiüses i a Mallorca. Avui de matí ja ho ha estat, una jornada assolellada, i pot haver qualque núvol, sobretot cap a la part de llevant de Mallorca, però ja no esperam que sigui especialment desenvolupat ni que tampoc deixi precipitacions. A les Pitiüses i a Mallorca la temperatura té tendència a pujar de manera lleugera i podria haver qualque màxima de 26-27 graus, però serien coses molt puntuals. En general, la temperatura encara queda continguda i sobretot a Menorca, on l'ambient és bastant fresquet, amb temperatures màximes de 22-23 graus les més elevades. Aquestes pròximes hores, com dèiem, no hi ha gaire novetat i demà tampoc. Continua l'ambient assolellat, en general cap a les Pitiüses, a Mallorca i a Menorca, restes d'alguns núvols que podrien deixar de manera local i puntual qualque petita ruixada. En general, la temperatura continua amb una tendència semblant a la que han tingut aquests dies, és a dir, vespres frecs, sobretot avui han notat aquest descens de la temperatura en general, però la màxima demà es mantindrà sense gaire canvis respecte a la d'avui, o fins i tot podria pujar lleugerament.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho avançàvem en portada, s'ha duplicat el nombre de migrants que cada barca precària transporta des d'Algèria cap a les Balears. Des de l'any 2023, experts en migració han detectat que els contrabandistes sobrecarreguen les barques que surten d'Algèria amb unes 23 persones. Fins llavors hi viatjaven entre 10 i 13 migrants. Són dades que recull el darrer informe de l'ONG, el Fòrum Tunisià pels Drets Econòmics i Socials, al qual ha tingut accés IB3 Ràdio, i que apunta que aquesta situació és l'origen de l'increment dels naufragis i les morts de la ruta migratòria cap a les illes. Un punt de vista que reforcen altres veus expertes en migració. Carme Moreno.
El Fòrum Tunisià explica que fins a l'any 2023 les barques de fibra de vidre que sortien d'Algèria cap a Espanya transportaven generalment entre 10 i 13 persones. Ara els contrabandistes carreguen les embarcacions amb 23 persones. Segons l'ONG, des que els guardacostes espanyols han endurit els controls prop de Màlaga i Almeria, ha crescut el nombre de persones que es dirigeix cap a les Balears procedents del centre d'Algèria per escapar d'aquestes patrulles. El doctor en història, especialista en migració, seguretat i relacions internacionals, Dago Comenan, dona més detalls de com és aquesta travessia, una de les més perilloses de l'estat espanyol.
Antes, como decía, la gente lo hacía, cierto, con interés económico, pero no era el primer interés económico, pero ahora con las redes que se está poniendo en marcha, eso para ellos es una ganancia. Entonces, cuanto más cargada va el barco, mejor, porque primero saben que es una ida, este barco nunca va a volver.
L'informe del Fòrum Tunisià pels Drets Econòmics i Socials és demolidor, ja que denuncia que els agents de seguretat venen les embarcacions i els motors que prèviament confisquen a les màfies d'Algèria que es lucren amb aquest tràfic il·legal de persones. Les zones més afectades per aquest auge són Annaba, Orà, Alger, Bornadès, entre d'altres. Comenan lamenta també que aquesta corrupció policial es present a tots els països del sud emissors de migració. En el cas d'Algèria, l'expert explica que les màfies que es dediquen a traficar persones estan ben organitzades.
La Força de Seguretat han desmantelado los grupos pequeños, los pescadores. Ahora mismo lo que se da es el surgimiento de grupos muy importantes, muy organizados y con mucho dinero para poder uno pagar a la Fuerza de Seguridad para que hagan la vista gorda hacia sus actividades.
Aquest estiu Human Rights Watch va documentar violació de drets humans a Mauritània i ara l'informe del Fòrum Tunisià recull testimonis de casos de violència sexual i violacions contra dones comesos per agents de les forces de seguretat algerianes. Una altra amenaça criminal seriosa, segons aquest informe, és el fet que les dones i infants es veuen obligats a demanar almoina al carrer, forçat per aquestes màfies que trafiquen amb ells. A més, segons el Fòrum Tunisià, les autoritats algerianes han intensificat les expulsions massives dels Harraga, els no algerians que embarquen cap al nord, cap al país veïnat del Níger.
Se declaró también, se registró también casos de abusos sexuales a mujeres migrantes que están en territorio de Argelia, especialmente en las fronteras con Túnez, ¿no? Por parte de la Fuerza de Seguridad, deportaciones abusivas y masivas, destrucción de documentos, incluso oficiales de ACNUR, y presión sobre las organizaciones de ayuda.
L'informe també recull el testimoni d'un camerunès que va aconseguir escapar d'una batuda policial a Orà i relatava així: ara la situació aquí és realment una bogeria. La policia va destrossar moltes cases, va ficar tothom a dins i es va endur tots els migrants.
No només, però, ha canviat l'ocupació de les barques, també ho ha fet el perfil dels migrants que arriba a les Balears, segons ha explicat al Congrés la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Sai, detalla que si abans eren majoritàriament, per no dir totalment, homes d'origen magrebí, ara de cada vegada arriben més dones i nuclis familiars d'altres països africans.
Hemos identificado un cambio en el perfil de las personas que alcanzan las costas en Baleares, motivado, entre otras causas, por la situación geopolítica del Mediterráneo Occidental. A lo largo de este año ha venido ganando cada vez más peso el incremento de mujeres y unidades familiares completas y, por lo tanto, más vulnerables. Ante esta realidad, hemos redimensionado y mejorado los medios disponibles para la atención de las personas inmigrantes en Baleares.
I entre aquests mitjans que ha explicat la ministra en una compareixença voluntària a la Cambra Baixa hi ha els mòduls que s'estan habilitant als ports d'Eivissa, Formentera i Palma, que suposen una inversió de 7 milions d'euros.
La ministra ha reconegut que la situació ara a les Balears és la que romp la tendència a la baixa que sí es registra a les Canàries o a la costa de la península. Per això confia que, tal com ha passat allà, els contactes diplomàtics també ajudin a reduir aquesta ruta amb Algèria. És Elma Said.
El trabajo de pedagogía, de diplomacia y de unión de fuerzas tiene resultados. Desde el 1 de enero al 15 de septiembre de este año ha disminuido el número de llegadas por vía marítima un 34,2%. En el caso de Canarias, el descenso es aún mayor, llegando al 53,3%. Esa hoja de ruta es la que nos guía y nos va a permitir afrontar la situación de Baleares.
Mentrestant, l'oposició ha criticat la política migratòria del govern central, especialment el fet que el servei d'estrangeria estigui totalment col·lapsat. Sofía Cedo és diputada del PP.
Su gestión migratoria es un absoluto fracaso. Hay un colapso de servicios, un desbordamiento del sistema de asilo, por cierto, los más perjudicados de su modificación del reglamento de extranjería, un drama humanitario en nuestras costas y un descontrol de flujos e irregularidad sobrevenida cada vez mayor y sin visos de solución.
I també el diputat de Sumar per Balears, Vicenç Vidal, ha criticat la situació dels serveis d'estrangeria. Així mateix, el també membre de Més per Mallorca ha lamentat la posició del govern de Marga Proens pel que fa a l'acollida dels menors de Canàries.
Ha estat de vergonya i hem maltratat els drets dels menors. I això és el pitjor i el que no es pot consentir. Senyors del Partit Popular, senyors de Vox, han violentat els drets dels menors a una acollida digna. I això no es pot permetre. Els drets humans estan per davant de tot.
Són les 2:13.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Parlem ara d'una nova batuda contra els infrahabitatges a les Balears, una modalitat que ha crescut de forma exponencial a les illes, derivada de l'encariment dels preus del lloguer. Aquesta vegada la Policia Nacional i els agents del govern han descobert 11 barraques amb banys comuns aixecades en un solar de Manacor. Tot i estar en condicions insalubres, el responsable en feia negoci, cobrant als inquilins una mensualitat.
El recinte inspeccionat presentava unes condicions precàries d'higiene, amb l'acumulació de restes de fems, residus orgànics i brutals, motor, així com mancances de seguretat i de serveis bàsics. La instal·lació elèctrica també era deficitària i, per tant, perillosa. Les 11 xaboles pertanyen a un mateix propietari que aprofitava les necessitats d'habitatge de les persones que li pagaven el lloguer. El govern ha obert diligències per poder obrir un expedient sancionador. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Desde Asuntos Sociales de Manacor, pues también ya se han puesto en contacto para tratar de dar solución a esta situación de esas personas que se hallan en esta tan delicada situación de vulnerabilidad. Que no podamos dar cobertura bajo esta situación, es verdad, de emergencia habitacional que vivimos, pero que haya personas que no solo se lucren, sino que abusen de esta situación y que encima provoquen pues daños a otros que se hallan en esta situación de vulnerabilidad extrema.
La creació d'infrahabitatges està tipificada com una infracció molt greu, amb multes de fins a 90.000 euros. Cada barraca se sanciona de forma separada i, per tant, el càstig econòmic podria arribar, en aquest cas concret, als 990.000 euros.
Mentrestant, el judici de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa arriba a la recta final amb la lectura dels informes de les parts. El fiscal considera que els acusats varen amagar i falsejar informació als afectats sobre una trentena de promocions d'habitatge a Mallorca que no es varen construir mai.
El fiscal anticorrupció, Joan Carrau, demana 15 anys i 9 mesos de presó per a Carlos García Roldán, considerat cap de la trama. Per al seu soci, Michel Pilato, demana 10 anys de presó. Per la resta d'encausats, n'ha rebaixat lleugerament la petició inicial. Carrau sosté que no només es va amagar informació, sinó que se'n va falsejar sobre la propietat del sòl, sobre el finançament, sobre els anuncis de la promoció, la possessió de les llicències i també sobre l'inici de les obres. En aquest sentit, el fiscal ha recordat que no es va construir cap de les 32 promocions previstes.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un fugitiu finlandès cercat per delictes econòmics. L'home cometia les estafes amb el mètode conegut com a phishing.
El detengut es trobava en crida i cerca per les autoritats del seu país mitjançant una ordre europea de detenció i extradició. Se l'acusa de cometre estafes a través del phishing, un mètode basat en cridades telefòniques i missatges en els quals suplantava entitats financeres i es feia seves les contrasenyes d'accés als comptes bancaris de les seves víctimes. Gràcies a la col·laboració amb la policia finesa, el fugitiu va ser localitzat en un hotel de l'illa on es va intervenir un telèfon mòbil que està sent analitzat pels investigadors. El detengut ja ha passat a disposició judicial i es troba en presó provisional. La seva extradició a Finlàndia podria produir en els pròxims dies.
Més coses. A la presó de Menorca hi ha vacants pràcticament totes les places de personal laboral, els salaris baixos, els problemes de connectivitat aèria i l'increment del cost de l'habitatge i la vida en general fa que molts treballadors abandonin l'illa, Axel.
Hi ha una elevada rotació de personal, ja que els concursos de trasllat es fan cada 4 mesos. I això impossibilita estabilitzar plantilles. Maria González és la directora de la presó de Menorca.
Casi todos los funcionarios, el 99,9%, son de fuera de la isla de Menorca, con lo cual todos tienen la familia fuera. Entonces, claro, el hecho de la movilidad es uno de los principales problemas que tiene. En los últimos años se ha acrecentado con el tema de la subida del precio de la vivienda, que lo estamos notando considerablemente, y la subida del precio de coste de la vida en la isla.
Una de les situacions més complicades és la manca de personal sanitari. Fa anys que no hi ha cobertes cap de les 3 places de metge. Avui s'ha anunciat que properament se n'incorporarà un. La seva tasca els darrers anys l'han fet a infermeres, que avui han rebut una menció honorífica en un acte de reconeixement. Les possibles solucions a aquesta situació i manca de personal passen per incrementar el plus d'insularitat i fomentar que els menorquins vulguin incorporar-se a institucions penitenciàries.
Obrim així la plana econòmica. Les Balears se situen al capdavant de comunitats autònomes on de mitjana és més car fer la compra. Catalunya i el País Basc acompanyen la comunitat al podi, segons l'Organització de Consumidors Usuaris Loco.
Amb tot, a Palma, la diferència entre fer la compra a la cadena de supermercats més cara i la més barata pot implicar un estalvi anual de 1.500 euros. L'estudi de Loco posa de manifest un encariment generalitzat a tots els supermercats, més acusat en el cas de les companyies més cares. Així, a Hipercor la més cara. Els preus s'han enfilat un 7%, un encariment semblant a Lidl, i el Campo, la més barata, tan sols un 0,5%.
I avui hem de parlar d'una caiguda del 17% al nombre de turistes espanyols que van triar les illes com a destinació entre els mesos d'abril i juny. En total, varen venir 760.000 visitants d'altres comunitats que van gastar durant la seva estada 347 milions d'euros.
Segons dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, la despesa diària per turista va ser de 438 euros, uns 106 euros per dia. Aquests 760.000 visitants espanyols van suposar l'1,6% del total de viatgers que arribaren a les Balears en el segon semestre de l'any, amb una estada mitjana a l'arxipèlag de 4,3 dies.
Mentrestant, els Balears són els ciutadans espanyols que més gasten quan surten de viatge, de mitjana 105 euros per persona al dia.
Segons les dades relatives a la primera meitat de l'any, segons l'INE, dades que evidencien que de cada vegada surt més car per un balear sortir de viatge, un 12% més car que l'any passat. El president de l'agrupació empresarial d'agències de viatges, Aviva, explica, a més, que les Balears viatgem més fora de la temporada alta. És Pedro Fiol.
Estret de sortides dia 31 d'octubre, quan ja es dona per finalitzada la temporada, i normalment els nostres mesos principals on fem les sortides de més pressupost i de més distància, és a dir, quan viatjam a indrets que estan més en fora, sol ser per mes de novembre, desembre, gener i febrer.
En qualsevol cas, enguany, de moment, els Balears ens hem decantat més per viatjar a altres comunitats autònomes, està gairebé la meitat dels viatges realitzats, o fer-ho també entre illes, una opció que han triat un de cada tres.
El meu viatge a casa meva, per la zona, és mal de cap sortir fora.
A vegades qualque estància i qualque hotel, això sí, però poques, o sigui, jo... M'agrada Mallorca.
A final d'octubre, me'n vaig a Suïssa, un període de dies.
Sí. M'han regalat a mi hija un viatge a Venècia. ¿Qué te parece?
L'Escola Catòlica Concertada afronta el nou curs amb l'esperança que el seu alumnat més necessitat tingui accés a menjador i transport escolar gratuït. Avui aquesta entitat ha encetat oficialment el curs.
La presidenta d'Escola Catòlica, Llucia Celleres, ha reiterat la petició d'equiparació de condicions dels mestres de la pública i de la concertada i també una revisió dels costos del servei. Pel que fa a l'alumnat, Celleres recorda que hi ha famílies que deixen d'utilitzar el servei de menjador a les seves escoles, tot i que el necessitarien perquè no poden assumir-ne el cost. També demana transport escolar de franca.
Que és un greuge comparatiu important en l'escola pública, perquè a l'escola pública tenen el transport escolar gratuït i en el nostre cas no el tenim, i demanem que, si no pot ser per tothom, sí que com a mínim puguin tenir els ajuts les famílies que ho necessiten. L'estudi real del cost d'una plaça escolar perquè se pugui revisar bé quines les despeses de funcionament que són necessaris per garantir la gratuïtat de l'educació.
Durant l'acte oficial d'inici de curs, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reivindicat el paper de l'escola concertada en el sistema educatiu balear.
Suport a tots els models que triïn les famílies, d'acord amb l'article 27.1 de la Constitució espanyola. A més, hem de saber que l'escola concertada representa el 40% de l'ensenyament sostingut en fons públic de les Illes Balears i, jo sempre ho he dit, és una xarxa complementària, no subsidiària a l'ensenyament públic.
Més coses creixen any rere any, els diagnòstics de càncer, i un any més els experts reivindiquen la investigació per incrementar la supervivència. L'any passat a les Illes es van diagnosticar més de 6.400 casos d'aquesta malaltia, una xifra que en 5 anys preveuen que podria superar els 7.400.
A través de diferents activitats divulgatives, membres de l'Associació Espanyola contra el Càncer han posat avui l'accent en la importància de la recerca, motiu del Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. José Reyes és el president d'aquesta entitat.
El cáncer es un problema de salud pública de primer orden y toda aquella aportación económica o toda aquella actividad que vaya dirigida a dar soporte a la investigación es fundamental para poder intentar disminuir estos números de cara a futuro y que los pacientes tengan un mejor pronóstico. El objetivo de la asociación es conseguir un 70% de supervivencia a los pacientes con cáncer en el año 2030.
I entre totes les investigacions, avui han fet especial incidència en les mutacions de caire genètic, perquè entre un 5 i un 10% dels tumors malignes que es detecten tenen caràcter hereditari.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, a les Balears hi ha actualment 85 dispositius telemàtics de seguiment als agressors masclistes, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Ni el Tribunal Superior de Justícia ni la Fiscalia tenen constància d'absolucions de maltractadors a les Balears a causa d'errades en aquestes polseres antimaltractament. Des de l'any 2009 s'han activat un total de 341 dispositius per protegir a les víctimes a l'arxipèlag.
Els jutges opten per altres mesures de protecció, com les ordres d'allunyament pels problemes que donen els receptors. A vegades, les víctimes es veuen sotmeses a ensurts i estrès innecessaris. Es donen casos, per exemple, en què la polsera pita quan el maltractador passa per casualitat per davant ella.
Una polèmica que avui al Congrés dels Diputats ha tornat a generar un debat intens. El Partit Popular ha demanat el cessament de la ministra d'Igualtat, Dana Redondo, que ha insistit un cop més que cap dona des de l'any 2022 amb un dispositiu d'aquest tipus ha estat assassinada, i ha acusat també la dreta de voler devaluar les polítiques feministes.
A més de la dimissió de Redondo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit la dimissió del ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, en funció de la seva responsabilitat en el cas de les polseres telemàtiques d'antimaltractament.
Esto ya no se puede arreglar con explicaciones. Esto solamente se puede arreglar con soluciones y con dimisiones. Y por tanto, yo vengo a solicitar, en primer lugar, transparencia. No vale la ley del silencio impuesto por un gobierno tan locuaz para otras cosas. Y apelo directamente al presidente del gobierno. El presidente del gobierno lleva unas semanas sin dar ni una explicación.
La ministra Redondo també ha assegurat que no dimitirà, tot i la insistència de l'oposició, per la polèmica de les errades a les polseres antimaltractament. Aquests dispositius l'any passat varen patir incidències, segons varen denunciar víctimes i el sistema judicial, quan es va canviar el proveïdor.
Tenemos que alzar la voz, porque en el fondo de lo que se trata es de devaluar todas las políticas feministas que hemos construido entre todas con muchísimo esfuerzo durante décadas.
Redondo ha confirmat que compareixerà en el Senat per donar explicacions de la situació, mentre que demà ho farà la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Carmen Martínez, en aquest cas, però la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere del Congrés dels Diputats.
L'actualitat avui també està marcada per les novetats del cas Begoña Gómez. El jutge Peinado proposa jutjar la dona del president del govern espanyol per malversació davant un jurat popular. En concret, per la contractació de l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. El magistrat la citada en el jutjat aquest mateix dissabte hora baixa per informar-la de les imputacions concretes que hi ha sobre ella.
Peinado també ha citat per aquest dia altres dues persones imputades per malversació, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín. Els implicats tenen 5 dies per recórrer. Martín s'ha mostrat tranquil i confiat en el sistema judicial.
Mi total tranquilidad. Desde luego la confianza absoluta en el conjunto del sistema judicial español y por lo tanto en que este procedimiento quedará en absolutamente nada, porque no hay absolutamente nada.
Peinado conclou que Cristina Álvarez, pagada amb fons públics, exercia funcions de caràcter privat per a la dona de Sánchez. Aquesta notícia arriba l'endemà que s'ha sabut que també s'assegurà el banc dels acusats el germà del president espanyol.
El govern central ha rebut amb sorpresa la proposta de Peinado i el PP diu que Sánchez ja no pot parlar de persecució judicial. Escoltem el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, també la portaveu del govern estatal, Pilar Alegría.
El hermano, la mujer, el primer número dos, el segundo número dos, todos los acompañantes de las primarias del señor Sánchez, el líder del Partido Socialista en Extremadura, el fiscal general. La respuesta a todo esto no es una persecución judicial. La respuesta a todo esto es que ya basta.
Me parece surrealista, se explica por sí solo.
L'Assemblea General de les Nacions Unides celebra avui la segona jornada que obrirà el rei Felip VI. S'espera que el monarca faci referència a la necessitat de posar fi a la crisi humanitària que es viu a Gaza.
El monarca és l'encarregat d'intervenir en nom de l'Estat espanyol en el 80è aniversari de l'organització. Està previst que Felip VI defensi amb fermesa el multilateralisme i abordi els conflictes d'Ucraïna i també Gaza, tot després d'una primera jornada marcada per la crítica de Donald Trump cap a l'organització, enmig de l'allau de reconeixements de l'Estat palestí. El president dels Estats Units diu:
"The rewards
would be too great for Hamas terrorists for their atrocities.
Ha retret que el reconeixement, diu, unilateral de l'estat palestí dels darrers dies és una recompensa als terroristes de Hamas.
Sobre el terreny continua l'ofensiva a gran escala d'Israel. Al Mancor, 20 persones han mort aquest dimecres en un bombardeig israelià contra uns magatzems que servien de refugi a la ciutat de Gaza.
L'atac, a més, ha deixat un nombre indeterminat de ferits. Un diari local assenyala que entre els morts hi ha infants. Les autoritats de la franja diuen que unes 335.000 persones han fugit de Gaza per l'ofensiva d'Israel, mentre que uns 90.000 palestins continuen a la ciutat.
I encara sobre aquest tema, Podem exigeix una resposta contundent als governs després d'un darrer atac a la flotilla que es dirigeix cap a Gaza per la Mediterrània. En les darreres hores han detectat desenes d'explosions i la presència de drons contra les seves embarcacions. Amb aquest punt arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca ha aprovat el projecte de la variant de Sant Llorenç. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El projecte ajudarà a desviar l'aigua en cas d'inundacions, com la que va deixar 13 morts el 2018. Està previst que les obres comencin a principis del 2026, costin 9 milions d'euros i tinguin una durada d'11 mesos.
A Porreres han començat les obres de millora i renovació del centre del poble.
Es tracta d'una actuació de gran complexitat que té per objectiu modernitzar i adequar els carrers i espais públics d'aquesta zona perquè siguin més segurs, accessibles i funcionals. La durada prevista de les obres és de 3 mesos i s'espera que estiguin enllestides abans d'acabar l'any.
Deia, avancen l'esborrany del pla d'acció del sector agrari del municipi.
Es tracta d'una proposta pionera a l'illa i que es vol fer extensible a la resta de territoris de la Serra de Tramuntana.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, a aquestes hores ja trobàvem circulació lenta, la via de cintura en sentit aeroport. Ara mateix, des de l'altura de Sonda Metro, ja trobaran circulació lenta fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També retencions a l'arribada a Palma des de la carretera de Vall de Mosa i des de l'autopista d'Inca també algo de tràfic lent. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, del Consell Insular ha aprovat el projecte de la variant de Sant Llorenç, que ajudarà a desviar l'aigua en cas d'inundacions, com la que va deixar 13 morts l'any 2018. Està previst que les obres comencin a principis de l'any que ve i costin 9 milions d'euros.
El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha destacat que ha estat una tramitació llarga i que han augmentat el pressupost de 5 milions d'euros previstos a l'anterior legislatura a 9 milions. En concret, s'ha projectat una ampliació de l'evacuació de l'aigua en cas de catàstrofe que passa de 108 a 500 tones per segon, la qual cosa suposa quadruplicar la seguretat.
Jo crec que avui els ciutadans de Sant Llorenç poden estar cada vegada més tranquils perquè començarem una obra que era absolutament necessari. Tots tenim, per desgràcia, la memòria de lo que va succeir l'any 2018 i amb aquesta infraestructura el Consell de Mallorca aposta fermament per la seguretat dels veïnats de Sant Llorenç i, en definitiva, també de tota la comarca de Llevant.
Rubio ha remarcat que han heretat un projecte aturat del govern progressista i que estan d'acord amb els veïnats de Sant Llorenç en que la infraestructura arriba tard. El conseller insular de Territori assegura que ja s'ha resolt el procés d'expropiació i que ara comença la licitació per adjudicar les obres a final d'any, les quals començaran, com dèiem, a principis de 2026 i s'estima que tinguin una durada d'11 mesos.
En clau municipal, l'Ajuntament de Palma ha aprovat la contractació de la futura carpeta única ciutadana, una aplicació a través de la qual els residents podran gestionar i consultar tots els tràmits municipals, des del pagament d'impostos fins a la consulta de deutes, el padró o la targeta ciutadana.
També es podrà disposar de dades personals, consultar expedients i fer comunicacions oficials amb l'objectiu d'eliminar les traves burocràtiques actuals, ja que tot estarà centralitzat en la mateixa carpeta. Llorenç Bausà és el portaveu adjunt de l'Ajuntament.
Actualment, com bé saben, els ciutadans tenen les seves dades i tràmits en diverses carpetes, ja sigui l'agència tributària, la carpeta estatal, el padró, la targeta ciutadana, la seu electrònica, l'oficina virtual tributària, entre d'altres, i el que feim amb la carpeta ciutadana única electrònica és centralitzar tots els tràmits en matèria de notificacions, expedients municipals, a un sol aplicatiu.
La contractació pel nou sistema de carpeta única ciutadana ha costat uns 38.000 euros i es preveu que es pugui començar a posar en marxa d'aquí a un any.
Mentrestant, el PSI de Palma durà cada ple una moció per demanar que no es construeixi en sòl rústic ni els barris urbanitzables en densitats incrementades. Son Sardina i Establiment seran els primers fins a arribar als 39 que pateixen un urbanisme que, segons els socialistes, permet més habitatges de luxe que no són per a la majoria.
Els socialistes volen defensar Palma del que consideren un urbanisme salvatge per part del Balda i que volen imposar a ciutat. D'aquesta manera, els duran a cada ple una moció per demanar que no es construeixin les àrees de transició en sòl rústic i els urbanitzables en densitats incrementades tal com pretén el Partit Popular i ho faran barri a barri i de la mà dels veïnats. Son Sardina i Establiments seran els primers fins a arribar als 39 que pateixen un urbanisme que cerca més habitatges de luxe que la majoria no podrà pagar. Xisco Ducros és el portaveu d'Acord.
Nuestro objetivo es muy claro. Es impedir el desarrollo tanto de estos urbanizables con el incremento del 45% de la densidad de habitantes como el desarrollo de los planes de negocio del alcalde en suelo rústico. Nos parece una absoluta barbaridad y lo que suponen además es destrozar la ciudad para generar negocios multimillonarios para unos pocos y condenando a la precariedad inmobiliaria a la inmensa mayoría de la ciudadanía.
En aquesta línia, el secretari general dels socialistes de Palma, Iago Negueruela, ha manifestat que el seu partit parlarà en cada ple de la necessitat de limitar els preus dels lloguers i ha assegurat que l'actual projecte de ciutat el decideixen els promotors i no el Balda.
Unes paraules que ha repetut durament el portaveu adjunt de l'Ajuntament, Llorenç Bausà, qui ha acusat el PSIC de no fer res en 8 anys de govern en matèria d'habitatge i a Negueruela de ser el conseller de turisme més massificador i destructor del territori de la història.
Yo quiero recordar una cosa a la ciudadanía. Y es que el señor Negueruela no nos tome el pelo. El señor Negueruela, siendo conseller de turismo, fue el impulsor del mayor crecimiento turístico de nuestra comunidad autónoma. Más de 100.000 plazas se autorizaron bajo el mandato del señor Negueruela siendo conseller. ¿Pero de qué vamos?
2:37, canviant de qüestió, a Porreres han començat les obres de millora i renovació del centre del poble. Es tracta d'una actuació de gran complexitat que té per objectiu modernitzar i adequar els carrers i espais públics d'aquesta zona perquè siguin més segurs, accessibles i funcionals. La durada prevista de les tasques és de 3 mesos i que estiguin enllestides abans d'acabar l'any.
Les obres afecten els carrers Santa Creu i Prevere Agustí Font i la seva execució es farà en dues fases. Primer, amb la instal·lació de la conducció de pluvials i després amb la pavimentació de voreres i calçada. Pel que fa al carrer Hospital, les tasques de millora s'iniciaran a mitjan del mes d'octubre. L'Ajuntament ha proposat una sèrie de modificacions viàries temporals amb un itinerari alternatiu d'entrada a la zona del centre des de Montuïri. Així valoren l'inici de les obres els veïnats.
Jo trobo que haurien d'haver fet per parts més separades, tipus primer un carrer, sense tancar els 3 carrers que van fer o 2 carrers, i després començar l'altre. I vàrem anar a comprar a peu, perquè vàrem dir, bueno, provarem, i estàvem tots els veïnats de fora, tothom indignat, mira't.
Aquestes arbres estan infravalorades. Són millores bastant necessàries, però bueno, també sí que veure que molesten el tema de circulació. És un caos, porreres.
Serà complicat per tots els veïnats i per el que és el poble, perquè és... està molt transitat aquest tram, però sí que s'ha de fer, és veritat. Haurem de tenir un poc de paciència un parell de mesos i després ho agrairem, és veritat.
I seguim parlant de millores perquè les obres de la nova plaça i l'aparcament soterrat de Porto Petro, iniciades a principis d'estiu, avancen segons el calendari previst i es preveu que estiguin acabades abans que acabi l'any.
El nou espai preveu la creació d'un aparcament per a 20 vehicles a la planta baixa, així com un mirador de 480 metres quadrats sobre el port. La plaça ha estat dissenyada com un espai lúdic i de trobada i comptarà amb jocs infantils, mobiliari urbà i jardineria, a més de millores en la senyalització.
Les obres van a molt bon ritme. I vull demanar disculpes a tots els veïnats per totes les molestes ocasionades per l'obra. Però van començar en plena temporada perquè aquestes obres han d'estar acabades abans que acabi el 2025.
Escoltava en Joana Drobet, tinent de batle de Porto Petro. Han de dir que la inversió és de 946.000 euros i té un termini d'execució de 6 mesos.
I el local de tercera edat de Deià va acollir a hora baixa una sessió participativa sobre l'esborrany del Pla d'Acció del Sector Agrari Municipal, una proposta pionera a l'illa i que es vol fer extensible a la resta de territoris de la Serra Tramuntana.
La trobada a la qual van assistir una trentena de persones va servir per presentar i aprovar de manera definitiva el pla que ara cercarà constituir el Consell Agrari Municipal per desenvolupar-lo. Joan Ripoll és el batle de Deià.
El que es tracta és sobretot de recuperar dinamisme agrari forestal, enfortir la sobirania alimentària i dintre de la comunitat en el territori, és a dir, per fer una millora del consum del local d'aliments, sobretot preservar i posar en valor patrimoni cultural i natura, protegir-la, per també minoritzar el risc d'incendi, poc activar tot el que sigui el sector agrari i forestal de DEA.
Es tracta d'un pla pioner a l'illa i la proposta del batle és poder-lo fer extensible a la resta de municipis del voltant, ja que comparteixen un sector agrari similar.
2:41, més qüestions. Millores a la línia del bus del TIC que uneix Palma amb Inca, passant per municipis com Santa Eugènia o Costitx. Atesa una llarga reivindicació dels usuaris i ajuntaments, el servei afegeix una darrera freqüència nocturna als dies laborables.
La línia 304 del bus del TIC connecta Palma amb Inca, passant per Santa Eugènia, Sencelles i Costitx. A partir d'avui i de dilluns a divendres s'afegeix un bus que sortirà d'Inca a les 8:15 del vespre i un altre que ho farà de Palma a les 9:35. Atenen d'aquesta manera una vella reivindicació dels usuaris que consideraven que el servei acabava massa prest.
Tenía un problema que hacía puesto de artesanía, ¿no? Y tenía que regresar muy temprano, entonces me suspendía la hora de trabajo.
Porque esta línea es como muy apetecida, pues la piden mucho y si la pasan con más frecuencia, pues será mucho mejor.
Sí, un poco más tarde, más o menos hasta las 9:10.
Una de les parts importants és la capacitat dels busos. Vull dir, els busos, hi ha moltes vegades que hi ha gent que queda a terra.
És una freqüència insuficient en el sentit de que nosaltres necessitem una línia en millors condicions, necessitem millor mobilitat per ciutadans i ciutadanes de Sencelles, perquè així no estem sempre fermats en el cotxe.
Avui també ha entrat una millora dels horaris de la línia 312 que uneix Muro amb Lluc, passant per Inca, que avança lleugerament els horaris de sortida del primer bus del dia per afavorir la mobilitat de treballadors i també dels estudiants.
Obrim plana cultural i és que demà teniu una cita en la música clàssica espanyola. La banda municipal de Palma farà un concert a la Misericòrdia que a partir de les 6 del capvespre, una activitat que du per títol la Festa del Pasdoble.
La banda de música de Palma, Simfovens, enceta una nova etapa i aquesta arriba de la mà del seu nou director, José Enrique Martínez, que recull el testimoni de Francisco Valero, també valencià i en qui comparteix un mateix objectiu, acostar l'agrupació a la ciutadania tocant a més llocs i amb un repertori més eclèctic i divers. Prova d'això és aquesta festa del Pas Doble de dijous que Martínez descrivia d'aquesta manera.
Amb joies del repertori clàssic com La Gràcia de Dos i una de les obres més antigues i emblemàtiques del gènere finalitzarà el concert. O no, que tal volta tinguem alguna sorpresa. En tot cas, esperem que aquest concert siga un viatge sonor que evidencia la versatilitat del Pas Doble, capaç de transitar entre la festa, la nostàlgia i la solemnitat amb la mateixa força expressiva.
I un darrer punt, perquè el batlle de Palma, Jaime Martínez, va presentar a Llora Baixa, la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, que va qualificar com un repte extraordinari, il·lusionant, desafiador i transformador per la ciutat.
A la seva intervenció, el batlle va explicar les principals línies de treball sobre les quals se sent el projecte i que, sota el lema Mediterráneo in Motion, vol apostar per una cultura on tothom pugui participar en igualtat de condicions i per l'accessibilitat universal en espais, continguts i activitats.
Ja sabem que Palma arquitectònicament és potent, patrimonialment és potent, a nivell de programació cultural també ho és. Però hem volgut donar-li aquest aspecte d'inclusió, d'accessibilitat, de motor transformador, la cultura motor transformador.
2:45, arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
El Mallorca visita avui el camp de la Reial Societat.
Sí, el conjunt vermell cercarà la primera victòria de la temporada contra un equip que tampoc no sap què és guanyar aquest curs 2025-2026. El Mallorca i la Reial Societat estan empatats a 2 punts a la classificació. Anant ja cap a Sant Sebastià per saber la darrera hora d'aquest partit. Allà és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Miqui Tous, oient de l'informatiu de Sant Sebastià, que mos rep amb un xirimiri habitual també en aquesta zona del nord. El Mallorca a 9:30 del vespre cercarà guanyar a una Reial Societat, on recordant que els darrers resultats aquí a Noeta han anat bastant bé pels interessos de l'equip mallorquinista. Recordem avui l'air baixa de Jan Virgili, que es troba a la selecció espanyola sub-20, en Dani Rodríguez per decisió tècnica, i Maras Kumbula, que està lesionat. Es va lesionar en el darrer partit contra l'Atlètic de Madrid. Thiago Barrasate han convocat 23 futbolistes, entre els quals també s'hi troben Javi Llebré, recuperat d'isquios, i Javier Olaizola, la gran novetat, el futbolista fill de l'il·lustre Xavi Olaizola i jugador del planter del Real Mallorca. El partit se presenta interessantíssim, en veure aquí que es troben en aquesta part baixa, en posició de descens de la classificació. Una Reial Societat que també arriba amb problemes, sobretot pel que fa referència a la línia defensiva. Avui, si n'ha ret de nou, Xalet Aixar i Zubeldia seran els centrals, però té problemes el seu entrenador per trobar una defensa possiblement adequada, no?, en aquesta primera divisió. Va arrossegat al llarg també d'aquests primers partits de la temporada. Hi haurà canvis en el Mallorca, obligats també, se juga entre setmana, i una novetat podria ser la de Vedran Muric, que podria quedar a la banqueta, un futbolista que va sortir un tant tocat del darrer partit contra el conjunt madrileny, l'equip Matalassé, i avui podria ser Mateo Josef el que ocupàs la davantera, i l'acompanyàs a Berta podria haver la novetat de Marc Domènech. Al lateral són segurs que tant Mafeo com Lato avui tindran d'inici la seva oportunitat. Leo Román no variarà, continuarà a la porteria, i veurem si al mig del camp Antonio i, en aquest cas també, Omar Mascarell tenen la seva oportunitat d'inici, al igual que Pablo Torre. Aquestes podrien ser les novetats, les variacions que avui podria presentar el Real Mallorca en aquest partit de la Real Societat, que serà dirigit, recordem, pel col·legiat navarrès, Josu Galeig Apezteguía, col·legiat debutant de la categoria.
Gràcies, Toni Fuster. Escoltam ara el que han dit els dos entrenadors a la prèvia d'aquest partit, Thiago Barrasate del Mallorca i Sergio Francisco de la Real Societat.
estoy muy motivado en el sentido de... La cosa ha empezado torcida en varios aspectos además, pero lo que más importa es que el equipo tiene que ganar y que la clasificación tenemos ahora mismo un déficit de puntos. Pero el reto ahora mismo es ese, ¿no? De dar la vuelta a eso y en eso estoy centrado, focalizado, motivado.
Que tiene mucha estructura y que eso hace que sea un equipo muy difícil de meterles mano en área. Bueno, yo creo que están compitiendo bien, pero también se están llevando golpes en cuanto a lo competitivo, ¿no? Yo creo que tampoco son capaces de hacer partidos a 90 minutos completos y eso hace pues, que a nivel de puntos estén como nosotros.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc. Benvinguts.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
La jornada intersetmanal a primera, Miqui, ja té 5 resultats definitius.
Sí, l'empat a 1 entre el Celta i el Betis, també empat a 1 entre l'Atlètic Club i el Girona, la victòria al Sánchez Pizjuán del Villarreal per 1-2 contra el Sevilla i també la victòria del Real Madrid contra el Llevant per 1-4. Amb aquest triomf, el conjunt blanc suma 6 victòries en 6 partits. Escoltam el seu entrenador, Xavi Alonso.
Sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, en Champions, en Copa, en todo lo que tengamos. Y queda por mejorar. Cosas que de hoy incluso que podemos mejorar, que podemos hacer mejor. Pero el camino es bueno. No solo por resultados, sino también por la forma de hacer las cosas. Y hay que seguir, no hay que parar. Esto solo es un inicio y queremos seguir compitiendo bien.
I per avui, a més del partit entre el Mallorca i la Reial Societat, també juguen a les 7 el Getafe a la Bas i a les 9:30, a la mateixa hora que el Mallorca, es disputarà l'Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano.
A la primera federació, la UD Eivissa ha tornat avui als entrenaments.
Sí, ja prepara el pròxim partit de Lliga, que serà diumenge. El conjunt pitius visitarà el camp de l'Atlètic de Madrid. Bé, anem a saber la darrera hora del conjunt de Paco Gémez, informa Dylan Marí.
La UD Eivissa ja prepara el pròxim compromís de Lliga contra l'Atlètic de Madrid B, un rival que coneix bé després d'haver-lo superat aquest estiu en pretemporada amb un contundent 1-3. El conjunt dirigit per Paco Gémez afronta la cita després d'haver cedit el lideratge la jornada passada contra l'Antequera. L'equip ha tornat avui als entrenaments amb una sessió completament física i només amb l'absència de Fran Castillo, que continua lesionat des de l'inici de la temporada. La principal incògnita de cara al duel està a la davantera. Sufian encara no s'ha estrenat com a golejador i l'afició reclama més minuts per a Davo, un dels homes que millor rendiment va mostrar el curs passat. Diumenge a Madrid, nova oportunitat de l'Eivissa per intentar recuperar el lideratge i demostrar que continuen sent un dels rivals més sòlids de la categoria.
En bàsquet, l'Azul Marino ja està preparat per començar la temporada.
L'equip mallorquí debutarà aquest dissabte a la pista de l'Ardoi a Navarra. El missatge del vestidor és ben clar. En la plantilla que s'ha confeccionat enguany, l'objectiu per aquesta temporada només pot ser l'ascens a la màxima categoria. Sentim el seu entrenador, Alberto Antuña, en declaracions a IB3 Ràdio.
La plantilla, también la estructura que envuelve al club, el cuerpo técnico, todo se ha profesionalizado aún más, todo es un pasito mejor y yo creo que eso también ayuda a que con una mejor plantilla y con todo lo que alrededor del equipo se tiene sea aún mejor, bueno, se crea de manera aún más sólida que el objetivo es muy claro y que podemos lograrlo.
Aquest debut de l'Azul Marino a la pista de l'Ardoi serà diumenge a les 12 del migdia. I també en bàsquet, el Palmer Mallorca ha anunciat que debutarà a la primera FEP aquest diumenge a les 6 contra el Palència al Palau d'Esports d'Inca per mort de les obres de millora del Palau Municipal d'Esport de Son Moix.
En atletisme, Esperança Cladera ja descansa a Mallorca després de disputar el Mundial de Tòquio.
L'atleta de Muro s'ha mostrat molt contenta per la cinquena posició aconseguida a la final del 4% d'aquest Mundial. L'escoltam també en declaracions al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Sí que intento anar per feines. En aquell moment jo li havia d'entregar el testimoni a Jael i havia de fer una carrera impecable. I ja un pic vàrem acabar, sí que només entregar, entrar a mar i bé la meta, jo ja m'ho vaig posar a plorar perquè varen sortir totes les emocions que les teníem a flor de pell i ja sí que varen poder disfrutar i ser conscients de realment ja on érem.
I acabam amb tennis, amb la derrota de Jaume Monar a Tòquio.
En el seu debut en el torneig, el mallorquí tenia un rival complicat a l'estrena, Matteo Berrettini. Les lesions han castigat durament l'italià el darrer temps, malgrat que la seva qualitat el va dur a ser el número 6 del món fa 3 anys. Berrettini no guanyava un partit des del mes de maig a Roma i aquesta matinada ha pogut guanyar a Jaume Monar per 2-16-0, amb un parcial de 6-4 i 6-2 en hora i 36 minuts de joc.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Tot d'una, anem amb la cultura, però primer, una petita pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni.
Olé, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Segur que la reconeixeu, és el vals de la suite per a orquestra de jazz, que era un dels temes principals de la pel·lícula Eyes Wide Shut. I és perquè aquest dijous, demà a nit, teniu ocasió d'escoltar-ne les més bones i amb la millor instrumentació gràcies a la Simfònica de les Balears, que s'ajunta de tant en tant amb la màgia del cinema. Serà, com dèiem, dijous a les 8 del vespre al Teatre Principal de Palma, un concert que començarà, a més, amb dues grans estrelles del firmament del cinema. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Serà un viatge inoblidable a través de les bandes sonores més emblemàtiques del setè art i prometen el seu programa i no solen equivocar-se. L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears presenta un recorregut musical que celebra el poder del cinema i la música per emocionar, inspirar i connectar amb l'ànima. A més, i si per això no vos enganxa bastament, el concert comptarà amb José Luis Garci, primer guanyador del primer Òscar del cinema espanyol, i Inocencio Arias, diplomàtic i polític, que comentaran les peces amb el seu peculiar estil ple d'anècdotes i informacions sucoses. És Pablo Mielgo, director de la Simfònica.
En una tertúlia con la orquesta en directo y en escena, pues bueno, explicarán estas 10 bandas sonoras donde existe pues un poquito de todo, desde un clásico como son las Guerras de las Galaxias, mirando al cine antiguo como puede ser Horizontes de Grandeza, o películas con músicas clásicas tradicionales como Platón o M.V. Brahms con esa tercera sinfonía.
La màgia del cinema convida el públic a reviure emocions, records i històries que han deixat empremta la gran pantalla, acompanyades de composicions que han transcendit el temps. El programa inclou peces de Memòries d'Àfrica, Lorenç d'Aràbia, Esmorzar en diamants, Un americà a París i Star Wars, entre altres.
Sense deixar el cinema, parlem d'un comiat. Claudia Cardinale, la musa del cinema italià, ha mort a 87 anys, a casa seva, a París. Amb una trajectòria de 130 pel·lícules, va esdevenir una icona del cinema mundial.
Va treballar amb els directors més prestigiats, participant títols legendaris com El gato pardo, 8 i mig, La pantera rosa, L'amante de Mussolini o Les petroleres, en Brigitte Bardot. Arriba al món del cinema després de guanyar un concurs de bellesa el 1957, un any després del seu debut, amb Omar Sharif, li va fer guanyar renom a Hollywood.
I d'home aquesta deu arribarem a les 3 del capvespre. Bon dia, són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 24 de setembre, marcat pels canvis en els perfils dels migrants que arriben a les Balears amb barques irregulars. Unes embarcacions que, segons recull el darrer informe de l'ONG Fòrum Tunisia pels Drets Econòmics i Socials, al qual ha tingut accés IB3 Ràdio, cada vegada venen més sobrecarregades. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, sí. Si fa 2 anys se transportaven una dotzena de persones per barques, ara les carreguen amb més de 20, i això incrementa el risc de naufragis i de morts a la ruta migratòria cap a les illes. Ho explica el doctor en història, especialista en migració, seguretat i relacions internacionals, Dago Comenan.
Eso es para ellos es una ganancia. Entonces, cuanto más cargada va el barco, mejor, porque primero saben que es una ida, este barco nunca va a volver.
No només ha canviat l'ocupació de les barques, també ho ha fet el perfil dels migrants que arriba a les Balears, segons ha explicat al Congrés la ministra de Migracions, Elma Sai.
Hemos identificado un cambio en el perfil de las personas que alcanzan las costas en Baleares, motivado, entre otras causas, por la situación geopolítica del Mediterráneo occidental. A lo largo de este año ha venido ganando cada vez más peso el incremento de mujeres y unidades familiares completas y, por lo tanto, más vulnerables.
Avui us hem parlat d'una nova batuda contra els infrahabitatges a les Balears, una modalitat que ha crescut de forma exponencial a les illes, derivada de l'encariment dels preus del lloguer.
Aquesta vegada la Policia Nacional i els agents del govern han descobert 11 barraques amb banys comuns aixecades en un solar de Manacor. Tot i estar en condicions insalubres, els responsables en feien negoci cobrant als inquilins una mensualitat. El govern ha obert diligències per iniciar un expedient sancionador. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
No podamos dar cobertura bajo esta situación, es verdad, de emergencia habitacional que vivimos, pero que haya personas que no solo se lucren, sino que abusen de esta situación y que encima provoquen pues, daños a otros que sean en esta situación de vulnerabilidad extrema.
A les Balears hi ha activades 85 polseres de control telemàtic als agressors masclistes sense que per ara se n'hagi detectat oficialment cap errada.
I mentrestant, continua la picabaralla política per les errades detectades en aquests dispositius. El PP acusa Igualtat d'abandonament de les víctimes, mentre la ministra Ana Redondo defensa que cap dona amb un d'aquests dispositius ha estat assassinada entre 2022 i 2024.
Tenemos que alzar la voz porque en el fondo de lo que se trata es de devaluar todas las políticas feministas que hemos construido entre todas con muchísimo esfuerzo durante décadas.
La portavoz de Vox, Palma Gari Duran, deixa l'acte de regidora i la política.
I ho fa per motius personals, segons expliquen des de la formació. Gari Duran es va incorporar a les llistes de Vox com a independent i està fins ara portavoz del grup municipal des que va substituir Sandra Barceló, qui va dimitir després de ser condemnada per una agressió en un bar.
No pas en el cas Begoña Gómez. El jutge Peinado vol enviar la dona de Pedro Sánchez a judici per malversació davant jurat popular i ella presentarà recurs.
El magistrat l'ha citada a ella i altres investigats en el jutjat aquest mateix dissabte, hora baixa, per informar-los de les imputacions concretes que hi ha sobre ells. Gómez ja ha anunciat que presentarà recurs a aquesta interlocutòria. La notícia ha provocat un allau de reaccions. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, confia que un